Tenim el Benidorm Fest, que hi hem tractat.
Vaig una mica de Benidorm Fest, jo,
sí.
I poca cosa més.
Bueno, la persona que va muntar l'escaleta del programa, el director de la gala, potser que era la seva primera gala que feia, perquè...
I l'última, també?
Potser, no sé, perquè la va programar perquè acabés a 11:45 i llavors entrés al programa del Cerdà, i el programa va acabar a 12:45 de la matinada.
Va ser una altra personalitat d'aquest mateix. Es veu que va entrar sense aquell... És una bona excusa amb un judici, eh?
Jo no la maté. Un parell de coses al col·lapse.
Segurament ja ha passat alguna vegada,
segur,
això, senyor Wiggins.
Si no fue
ja deu haver passat això alguna vegada. Sí.
Bueno, doncs deixa'm comentar-te el col·lapse un parell de coses.
A veure.
Una. Vam portar la xixolina, tal com vam avançar la setmana passada.
Sí, per culpa teva...
Perquè
tu vas dir, al Marc Serra li interessarà molt aquest programa.
Jo estava
fent altres coses, no era a casa, i em van anar mirant vaig obrir el Twitter i m'anaven arribant notificacions. Mira la Chicholina, mira, ja arriba la Chicholina, mira aquest oixó turista.
Estava mirant. Molt jove, la Chicholina. Té 60...
Vaig veure alguna foto i...
Està bé, sí. O està molt maquillada, té 4 tones de maquillatge. Operadíssima, però estava... La veritat és que molt bé.
Jo crec que són les dues coses. Vaig veure molt maquillatge i vaig veure molta operació, també.
Bueno, carpeta a Chicholina. A veure, va començar el programa amb la Tere Bere, que és la responsable, la coordinadora de convidats de l'Àngel Casas. Vale? Llavors, ella, sentada a control de realització, li va donar un titular important. Home, pregunta-li per Versalles. Què passa? Què va passar a Versalles, la Chicholina, amb la parella que estava en aquell moment amb ella? I el Lustrell, com ho apunto? Què va passar?
Què li preguntaries a Chicholina?
Amb aquest senyor va fer l'amor, que era una cosa natural.
Sí, sí, encara
tant ho és. Tant per d'ell com ell.
Encara
ho és, però a Versalles, eh?
A Versalles?
Sí, clar, ho és, sí, a Versalles. I ho veia tothom, eh? Que allò va ser un escàndol.
O sigui, com aquests d'ara que tiren coses a les obres d'art per queixar-se pel canvi climàtic,
sí.
Ella també va fer una reivindicació artístico-política.
Sí, si tu la tens, ve avui...
Sí.
Home, tens una gran notícia, eh? Gran notícia...
Tens una gran
notícia.
Tens un gran tema aquí, eh?
És que la Tere Bere, que sap moltes coses, jo la posaria cada cap de setmana a la realització de l'Ostrell,
sí.
I ella que li vagi xivant pel pinganillo,
claro,
els temes que ha de treure.
Claro.
Mira què sabia la Tere Bere.
De Versalles.
De Versalles.
I tant, i tant. Doncs escolta'm, el Ricard estava excitadíssim amb el tema del Versalles. Fins i tot li diu a la gent de l'equip, a l'equip de música, la banda de música que tenia per allà, escolteu, si se m'oblida, recordeu-me que li haig de preguntar sobre Versalles. Arriba el moment de la Chicholina,
sí.
I després poso, ja ajuntem i acabem amb el tema de Versalles, amb el Sergi Pàmies opinant sobre el tema de Versalles. Atenció, perquè la Tere Bere crec que hauria d'estar amagada sota el llit.
Ai.
Li hem de preguntar per Versalles. Sobretot, Raül, si em deixo la pregunta...
T'ho recordo,
tu
és importantíssim.
Importantíssim.
Avui és important.
Que avui fem la pregunta de Versalles. Eh?
És cert que una vegada vas tenir relacions sexuals a Versalles?
Ai.
Què vull dir, a conquesta?
Ai, no.
Què vols dir, exactament?
Si vas anar allà al Palau de Versalles i vas tenir una relació sexual allà, al mig.
No? Ecco perché domando, perché no... Io non ne so niente. Versailles? Per un spettacolo?
No, si tu vas tenir sexe al Palau de Versalles. Si vas fer sexe.
Ma, sono dicerie. Què són, com rumors?
És un rumor, perquè abans parlàvem amb la Tere Bere.
Ai, l'Ostrell.
Que coneixes molt.
Recollint cable,
eh? Però no n'esso niente. Se tu me l'ho sona. Si m'ho deixés una mica millor, potser me'n recordaré, però ara no me'n recordo.
Bueno, doncs, si ho recordes, no ho recordes.
Però tu has d'informar-te millor. Si tu no li pots dir una cosa que no saps què ha passat.
Veure,
si tu
has de saber... I millor que la Tere Bere...
Per Tere Bere t'ajuda tu a la documentació. Però la teva obligació com a periodista...
No, jo la tenia feta.
Sí,
ara
faré,
allò que sempre fem per treure responsabilitats. El guionista que no ha fet.
No. Que no anem bé, Ricard, no anem bé.
Tere Bere. Jo he estat buscant per Google, he estat aquest cap de setmana buscant per Google.
Tere Bere Versalles, no?
No, Versalles, Chicholina Versalles, sí. No surt res.
Bueno, però a veure un moment.
No surt res, és normal ara, això, Cailà, que no
ara...
surti res.
Jo...
A veure si tens sort, tu.
Però a veure un moment, tenint en compte la intensitat de l'anècdota, que l'anècdota devia ser...
És que tens...
Un moment.
És que tens un tema aquí,
clar, però l'anècdota devia ser d'alt voltatge, relacionat amb la... Vull dir que allà devia haver-hi una festa tremenda. Un moment. Dic, a veure que no fos ella que no ho volgués explicar.
Ah, no, és que ella que no se'n recorda de res.
Bueno,
que
clar,
no
què vols
res?
Que digui? Què vols que digui?
Llegeixo una notícia que és Kunz.
Kunz?
Kunz i Cicciolina copulen en Versalles.
Ah.
7 de setembre del 2008.
Veus?
Ella, que aquesta dona ja sabem que és amant de la festa, segons que li preguntis, doncs potser no li ve de gust explicar-ho.
O anava amb el borratxa i no se'n recorda.
Poden haver passat moltes coses. Ho dic perquè jo, ni a favor ni en contra de la Tere Bere, ni a favor ni en contra de l'Ostrell, però...
El Kun Agüero.
No, 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 no. És un artista que es diu Jeff Kunz, que el que va fer va ser com una acció artística que consistia en copular amb la Cicciolina a Versalles. I es veu que això va sortir fins i tot a Le Monde, eh? Este show plantea serias y graves cuestiones polémicas, afirma Le Monde en primera pàgina.
Hi ha imatges?
Deixi les imatges. Deixi les imatges.
És art, ha dit.
Doncs, home, a veure, jo crec que això canvia les coses.
Clar.
No sabem si ella referia això, però podria
ser.
Ella
no se'n recorda de res.
Podria ser.
Ella no se'n... Però pot ser...
Quin any diu que va ser això?
Aquesta notícia jo l'he trobada l'any 2008, publicada el 7 de setembre del 2008.
Tampoc fa tant com per oblidar-ho. I si un artista copula amb tu a Versalles, jo crec que ho recordaries, eh?
No, la va deixar inconscient, eh? És que és un toro, aquest paio, eh?
Bueno, va estar l'Emma...
Bueno, aquí queda la història.
Va estar l'Emma...
Com diu el Pàmies, que ho investigui algú.
Que ho investigui, exacte. Bueno, però no li torni a passar, perquè crec que la cara del Ricard era que estic patint...
Bueno, és que va anar farcint Versalles, i Versalles no va arribar, aquest és el tema.
Que, per cert, ha pujat una mica d'audiència.
També t'he de dir que és tan senzill com el que ha fet la Marta, eh? Que és buscar Versalles, Cicciolina...
A veure, ella es va refiar...
Amb 10 segons ho hem trobat, eh?
I no va... Potser els hi va faltar agafar aquesta dada per poder-li dir, escolti, això va sortir publicat fins i tot a Le Monde.
Sí, sí.
Amb aquest artista en concret, any 2008.
Sí, és que és això.
Sí, és que és
el programa en directe, eh?
Sí, sí.
El programa del dissabte era directe.
Sí, però que internet també funciona el dissabte a la nit,
sí,
eh?
Sí, que sí. Sí, sí. Mm. Bueno, escolta'm, també va estar la gran Emma Vilarasau. Em va agradar molt el que va explicar, el que va dir, escolta'm, per l'edat que tinc estic millor ara que abans. I em va agradar.
Molt
la veritat és que escolteu bé el que diu.
Aquesta dona de 25 anys, guapa, eternament jove, és la mirada dels tios sobre les ties. I estaria bé que les ties deixéssim de tenir-la, perquè ens ha fet molt de mal. I ara que em faig gran, i n'estic orgullosa de fer-me gran, dic, pues ja està, tens 63 anys. Puta mare, de veritat, puta mare. Crec que...
Molt bé, sí, senyora.
Crec que... Molt bé. Que és... Ara estic molt millor que molts anys enrere.
Mira.
I jo ho certifico perquè recordo que quan veu entrevistar la Vilarasau, que crec que estaves en aquella entrevista, Marta, i ella també va ser molt sincera en el sentit de que explicava els seus pànics, i em recordo, perquè jo us anava seguint des d'aquí la redacció, que ella explicava el pànic de veure el seu nom a la marquesina.
Sí.
De dir, jo, la gran Vilarasau i tal, que la gent es pensa que estem de tornada de tot, doncs faig una obra, veig que la marquesina posa Vilarasau i penso en la responsabilitat que això em provoca a mi, de les famílies a les que jo dono menjar...
Sí, sí,
i tot
que ens va sobtar, perquè és clar, tu la veus com una persona amb una trajectòria tan consolidada, la veus tan segura al damunt de l'escenari.
Doncs el Ricard estava molt, molt content de tenir la Emma a plató i la va acomiadar, i inclús li va dir, escolta, torna quan vulguis o torna la propera vegada. Bueno, torna si és que estem.
Emma, ha estat un plaer molt gran, de veritat.
Per mi també, molt gran.
Casa teva, quan vulguis ja ho saps. Encara hi som, podràs venir.
Bueno... Ha pujat d'audiència.
Sí, home, sí, ha pujat. I també tinc una cosa, les coses te les has de prendre així, eh? Si ets. Què vols fer, també?
Dimecres parlarem del programa del Xavier Sardà, del Confusions,
sí,
que va tenir el Bertín Osborne. Un petit titular. Bertín Osborne se l'han rebufat tots. Sí, sí. Fa el que li dona la gana.
Ho ha fet sempre, això, eh?
Platós,
ho ha fet sempre.
Seu allà, obre les de cames, allà tranquil·lament, vinga, a veure què passa, què em poseu? I passa completament de tot. Ho comentarem dimecres, conjuntament amb el nou Late Night de Toni Cantó.
Ah.
Us posaré un petit tast, el número 10, Xavi, de Toni Cantó, que té de col·laborador l'Albert Castelló.
On t'ho fa, això?
Això ho fa en un canal que es diu 7NN.
No
és aquest canal que el tinc jo, el número...
Ho tens tu i...
No, que es veu.
I tres més.
No, per exemple, la gent que té Vodafone a casa es pot veure sense problemes.
7NN.
Busqueu. Un canal molt, molt...
Busqueu, que us ho agradarà.
Perquè et facis una idea, el Toro,
sí,
el canal aquest que abans es deia Intereconomia, És Walt Disney comparat amb això.
I fàcil de recordar, eh? 7NN, eh?
Sí.
Bueno, doncs, què fa?
Bueno, doncs té un programa un late al Toni Cantó i té de col·laborar també l'Albert Castellón. Mm-hmm. Recordem l'Albert Castellón, sí, que estava a Espejo Público, Antena 3, i que el van acomiadar per anar en aquell famós la plaça Colón, per fer el de presentador de la plaça Colón, directament Antena 3 el va acomiadar. Doncs que, escolta'm, que ja han comprat loteria de Nadal, ja s'avancen pel Nadal, sí.
Ui, no toquis aquest tema, que la Marta i jo tenim un disgust.
Quin número creus que han comprat?
Que ara n'hem comprat
nosaltres.
I li han
enviat un dècim a Pedro Sánchez i un altre al president aragonès. Número?
155.
Doncs mira, correcta.
Estoy obligado a deciros que hemos enviado este décimo del gordo de Navidad a Pedro Sánchez, a Moncloa y a Pere Aragonés, a la Generalitat.
El número del décimo es...
155. A ver si se les pasa algo. Además, este número es que a mí me encanta y trae una suerte.
Sí, a mí me trae muy buenos recuerdos.
Y a mí también. Y como estos días se ha celebrado el quinto aniversario de la aplicación, hemos enviado el décimo. Eso sí, la condición es que si toca, tienen que gastar la pasta, si toca el gordo, en asociaciones españolistas en Cataluña.
¿Pero tú te crees que estos tíos van a hacerte caso?
Pero qué horror.
Bueno.
Cuando trinquen la pasta,
montarán un chiringuito y...
Mira, dic una cosa, hauria de tocar i que s'ho gastessin amb coses d'aquí i no el que diuen ells.
Imagina que toca.
Molt recomanable. Rocco, moltíssimes gràcies.
Apa,
abans de saludar la Mònica Folquet, saludarem a l'Arbós, que està remenant castanyes. Mm. Arbós, bona tarda.
Bona tarda.
Com ho tenim, això? Era un enigma sobre els cementiris i les llumetes.
Sí, senyor.
Sí, recordem que parlàvem sobre llums misterioses, unes llums fredes i misterioses que a vegades es veuen flotant en els cementiris, i preguntàvem quin podia ser l'origen. I us donàvem quatre opcions avui. Animals bioluminescents, o sigui, animals que produeixen llum. L'opció B era que era una reacció química producte de la putrefacció de la matèria orgànica. L'opció C, que era un truc dels enterramorts perquè la gent no es coli els cementiris de nit. I l'opció D, que era producte de la imaginació dels que afirmaven haver-les vist. Bé, doncs, aquestes llums existeixen, són reals, no són producte de cap imaginació ni són un truc de cap enterramorts. I la resposta correcta és la B, és una reacció química que es produeix per la putrefacció, no? Una reacció, doncs, de quan els organismes en descomposició, doncs, generen uns gasos que quan entren en contacte amb l'oxigen de l'aire, doncs, poden provocar aquestes llums fredes i misterioses, aquests focs follets que es diuen en català, mm-hmm, fuegos fatuos en castellà.
Molt bé.
Avui hem rebut 464 mails i d'aquests 367 són correctes. Per tant, Mònica...
Mònica Folquet, bona tarda.
Bona tarda.
Que tenim la Míriam Díaz recuperant la gargamella i preparant-se pels següents desafiaments. Avui la Mònica ens explicarà les notícies del dia.
No, i que ens digui un número, sí, de l'1 al 367.
El 258.
Vinga.
No cal que corris.
Ara, ja
mentre la Marta ho busca, amb la Mònica, de seguida explicarem una de les notícies del dia.
Una notícia que envoltada de misteri, realment, i que ens ha impactat molt.
Que és aquest robatori al monestir de Poblet. De seguida en parlarem amb la Mònica.
Ja tinc el guanyador, és el Gabriel Rodríguez de Guzmán. Ha posat a l'assumpte del mail la B, que és l'opció correcta, i simplement posa el seu nom al mail, però és el guanyador.
Correctíssim,
avui.
Molt bé, doncs moltes felicitats. Dani Arbós, bona castanyada, que vagi bé.
Bona castanyada i bons panellets.
Adéu-siau, una abraçada. Adéu. Fem una pausa i de seguida l'altre misteri, el misteri del robatori del monestir a Poblet.
RAC 1. Tens un somni? Benvingut al lloc on tots els somnis es fan realitat.
Està arrasant a Barcelona la comèdia romàntica més famosa de tots els temps, Pretty Woman el musical, amb música de Bryan Adams i Jim Vallance. Fes que els teus somnis es facin realitat. Vine a Pretty Woman el musical al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com i a prettywomanelmusical.com.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Aquesta tardor, gaudeix d'experiències i activitats úniques al voltant del vi a la Ruta del Vi de Lleida. Esmorzs entre vinyes, visita cellers, tasten els vins i marida'ls amb la millor gastronomia lleidatana. Informa-te'n a rutadelvidelleida.cat.
Amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, la Denominació d'Origen Costers del Segre i Wine in Moderation.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Gosbi us conviden a fer festa amb Animals de Companyia, un podcast amb informació i consells per mantenir els vostres animals amb una dieta sana i equilibrada.
Esbrinar-ho i donar-los allò que necessiten per ser feliços només depèn de tu.
Cada 15 dies, el diumenge, descobriu amb Bàrbara Julve com entendre millor el comportament dels vostres animals de companyia.
Amb l'ajuda d'experts, et desvelarem què s'amaga darrere de situacions que ens treuen de polleguera per millorar la convivència amb els nostres companys animals.
Una guia per millorar la relació i comunicació amb els vostres animals de companyia.
Aprendrem a observar i a veure què ens diuen.
Escolteu a rac1.cat i a l'app de RAC1. Amb la col·laboració de Gosbi.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Actualització constant a rac1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.
Versió RAC1 amb Marc Serra.
La veritat és que coincidint amb una època de misteri, el cas que ens ocupa és ben misteriós, quan és un quart de 5 de la tarda. Misteri al voltant d'un robatori al monestir de Poblet. Uns lladres han forçat la caixa forta de l'arxiu Tarradellas. Però no sabem encara quins documents s'han endut, ni quin valor tindrien, ni a qui van destinats.
Doncs si ho ha avançat TV3 aquest migdia, els Mossos d'Esquadra han confirmat que la investigació encara està en una primera fase i que, per tant, estan intentant aclarir exactament quins documents s'haurien endut. Una parella de agents de la policia científica s'han desplaçat aquest matí al monestir i el que sabem és que el robatori s'ha produït aquest cap de setmana al Palau de l'Abat, que és la seu de l'Arxiu Tarradellas. La Unitat Central de Patrimoni Històric és qui es farà càrrec de la investigació un cop es determini exactament el valor de la documentació històrica que s'hauria robat.
Fins a Poblet hi ha anat l'Esteve Giral. Esteve, bona tarda.
Hola, què tal?
No sé quin és el... Bona tarda. No sé quin és el sentiment que t'hi has trobat, el nostre, com a espectadors, de perplexitat, perquè és aquella notícia amb capes, no? Primer hem d'explicar què s'hi guarda, després com s'ha robat i especular, si és que no tenim altra informació, sobre quin pot ser el destinatari d'aquest robatori, Esteve.
Sí, de fet, sorpresa i estat de xoc serien potser dues expressions que definirien la sensació que es té a l'Arxiu Tarradellas i també al monestir de Poblet. A primera hora del matí, coincidint, de fet, rebíem nosaltres també l'avís de que hi havia un robatori, que hi havia hagut un robatori a l'arxiu del monestir de Poblet. Aquesta és la primera informació que rebíem, robatori, arxiu del monestir de Poblet. Lògicament, se t'encenen totes les alarmes, no? Quan sents això. Després hem sabut, com bé explicava la Mònica, com explicàveu, que el robatori és a l'arxiu Tarradellas. Forma part del monestir de Poblet, però no és l'arxiu històric del monestir. És a dir, són dos arxius diferenciats. L'arxiu Tarradellas és una donació del president, de l'expresident de la Generalitat, que es fa, de la família del president, que es fa al monestir de Poblet a principis dels anys 80, perquè el monestir custodiï doncs, documents d'importància del restabliment de la Generalitat, també de la Guerra Civil o de l'exili. Rebíem aquesta informació, aquesta notícia, després, com dius tu, Marc, per capes podem anar desfilant-ho. Si voleu, us explico com ha estat el robatori.
Sí.
Sabíem aquest matí que hi havia hagut el robatori. S'hauria produït el cap de setmana, costa determinar quan, és complicat, segurament a partir de la investigació dels Mossos i de la policia científica segurament s'arribarà a determinar en exactitud quan es produïa el robatori, però ha estat durant el cap de setmana. Accedeixen a través d'una porta del darrere al recinte del monestir.
Tu que hi has sigut, Esteve, com ens ho hem d'imaginar això? És a dir, dius la porta del darrere, però és una porta molt franca, que toca la carretera, hi ha algun tipus de seguretat? Com ens ho hem d'imaginar?
S'hi pot accedir des de la carretera i és relativament senzill si ho saps, clar, ho has de saber. És a dir, jo i ara anirem explicant com s'ha fet aquest robatori, però veient les circumstàncies del robatori, vaja, posaria la mà al foc que qui ha robat els lladres que han entrat a l'arxiu Tarradellas sabien on anaven, accedeixen a aquesta porta que s'hi pot arribar des de la carretera del recinte del monestir de Poblet, forcen aquesta porta fent palanca, accedeixen a tocar del molí d'una zona de pati on fins i tot agafen unes eines, roben unes eines, segons explica fonts policials, accedeixen
obren aquesta porta i a dins el pati agafen unes eines.
Sí, accedeixen al que es coneix com l'hort del monestir.
Sí.
I a un molí on hi ha diverses eines. Això expliquen fonts policials. Agafen diferents eines del monestir i es dirigeixen cap a la zona de l'arxiu Tarradellas. Aquí forcen una finestra de la planta baixa d'aquest arxiu, tornen a fer palanca i accedeixen a l'interior. Aquest arxiu és un edifici de 3 plantes. Accedeixen a la tercera planta, per tant, al principi sabien on anaven, perquè van a la arriben fins a la tercera planta, que és on hi havia aquesta caixa forta.
Però, perdó, no hi havia alarmes en aquest edifici?
Això és el que aconsegueixen també fer i el que deixa bastant clar que segurament sabien on anaven. Han aconseguit inhibir l'alarma utilitzant, expliquen fonts policials, diversos cartrons. Això és el que ens expliquen. A la segona planta...
Sabem com funciona aquest sistema, eh?
No.
Tampoc cal que ho diguem públicament, però... Inhibició d'alarmes amb cartrons...
No em deixa massa tranquil, no? No us deixa massa tranquil.
No. La tercera... Clar que no.
A la tercera planta, els autors d'aquest robatori rebenten la caixa forta. Jesus. Això és el que expliquen fonts policials. Amb les eines que havien agafat al molí, que a mi això em sorprèn, però vaja, és el que expliquen aquestes fonts, i es troben també escampades per terra aquestes eines. Concreten una pota de cabra, un mall i una destral. Què expliquen aquesta primera informació dels Mossos d'Esquadra després de parlar amb els responsables del monestir de Poblet? És que haurien rebentat aquesta caixa forta i haurien sostret documents importants. Això és el que se'ns diu. Expliquen que a l'interior de la caixa forta hi havia documents diversos i manifesten també que es troben a faltar documents de la Generalitat, que farien referència a la Generalitat, però que aquests documents, i això també sorprèn, ens expliquen no serien els originals i no serien documents massa rellevants. Tot es troba molt remenat i es posen a fer aleshores...
Doncs disculpa, no? Això canvia una miqueta la narració que hem viscut fins ara, que es parlava de documents de valor incalculable. Potser el que podríem dir és que en aquella caixa forta hi ha o hi havia documents de valor incalculable, però els que s'han endut no, potser els han canviat, ja no hi són els que tenen aquest valor, però en tot cas... S'especula o es diu, segons ens expliques, Esteve, que s'haurien endut rèpliques, còpies.
Part dels documents que haurien pres són rèpliques d'aquests originals, però també en aquesta informació es parlava de documents importants que s'haurien trobat a faltar. Clar, l'arxiu Tarradellas és un arxiu que destaca sobretot pel seu valor polític, per la seva importància política. Si estiguéssim parlant de l'arxiu que hi ha a Poblet, de l'arxiu històric de Poblet, aquí sí que hi ha valors, hi ha documents, perdó, d'un valor enorme, incalculable, perquè estem parlant de documents de la història, no? de la Corona d'Aragó, documents amb un valor enorme, fins i tot, segurament, i en això no hi entenc ni un borrall, però que suposo que podries fins i tot intentar revendre el mercat negre. No?
Aquesta és una altra pregunta. L'equip del programa durant aquest matí m'ha estat remenant aquesta qüestió, parlant amb diversos especialistes, i ningú acaba d'entendre molt bé què fas quan tens aquests documents. Perquè és evident que si són uns documents de valor incalculable i, per tant, són molt coneguts, revendre'ls a segons quin lloc pot aixecar totes les alarmes i tenir-los a casa, bueno, si estem parlant d'un col·leccionista que li fa molta il·lusió, potser sí, però més enllà d'això, què en fas d'aquests documents que acabes de robar, no? És una altra pregunta que queda sense respondre.
Home, hi deu haver un mercat negre de totes aquestes qüestions històriques, quadros, papers...
De quadres propietat de Tarradellas, d'aquest arxiu Tarradellas, aquesta donació que es fa al monestir de Poblet, ens expliquen que en aquest arxiu també hi ha quadres. El que desconeixem a hores d'ara és si s'han trobat a faltar alguns d'aquests quadres. Jo he pogut contactar amb la directora de l'arxiu Tarradellas, però la veritat és que ha estat una conversa molt curta, perquè en aquell moment hi havia la policia sent els Mossos d'Esquadra fent l'inventari, revisant què és el que es trobava a faltar, seguint possibles proves, i encara no, a aquesta hora, no podem confirmar si és que s'ha robat, per exemple, algun d'aquests quadres, que això sí que segur tindria valor en un mercat de revenda. No?
Trobo curiós que al pati hi hagi la pota de cabra, que és aquesta eina per rebentar portes.
Al pati hi havia eines. La pota de cabra l'han trobat a
dalt. I era una de les havia... eines.
Clar, però no sabem si la pota de cabra qui la duia. La duien ells o estava al pati?
Aplico el sentit comú, eh? Jo crec que potser hem fet servir part de les eines que han trobat en aquest pati,
de reforç,
del molí, en aquest hort, però, vaja, una pota de cabra...
Home, ja seria sospitós.
No crec que estigués al mateix monestir, no?
De tot aquest cas estranyíssim, el que sí que podríem dir, sense ser Fletcher, senyores i senyors, sí, Fletchers, sí, és que sabien on anaven. Havien anat concretament a una caixa forta, a un arxiu molt concret, de tot on podien haver accedit una vegada havien entrat a dins de Poblet, han anat a buscar una cosa molt específica, que és aquest arxiu Tarradellas.
Aquí hi ha una lloca que he cantat. No saps això?
Doncs que ho coneixien segur, que ho coneixien segur.
Sí.
Si sabien que anaven a buscar o no, això ja ara mateix tampoc hi podem posar la mà al foc. Si han acabat sent una mica sapastres i se n'han portat el que no tocava, tampoc jo a aquesta hora no ho podria descartar. El que està clar és que és un cas d'aquells que ens ha deixat a tots una mica en estat de xoc, eh?
Esteve, i no hi ha càmeres fora de vigilància?
Sí.
Càmeres de seguretat...
De vídeo, que hem
tombat pel monestir de Poblet vegades, perquè és un d'aquests llocs on es fan múltiples visites i actes, a banda de que és un lloc fantàstic. Vaja, aprofita un dia d'aquests de pont, per exemple, per visitar-lo. Jo, a mi no em sona haver vist càmeres de videovigilància, però no m'estranyaria qui siguin, eh? I a l'arxiu Tarradellas, això sí que no us ho puc confirmar, si hi ha càmeres o no, imatges que ara mateix la policia pugui estar revisant.
No, patiu.
Això ho haurem d'acabar esbrinant.
Jo et dic una cosa, no patiu, perquè als pobles petits tothom es coneix a tothom i s'acaba trobant tot. És molt difícil amagar-te, perquè tothom sap quin peu calça l'altre. En un poble petit...
Però quin poble petit?
Que és Poblet, no sé, no l'he vist mai, diu que és molt maco, no? Diu que és molt maco.
Poblet?
Tots els pobles petits són molt macos.
Però vostè no sap...
Estan a l'església, aquestes coses i tal.
Sí.
I et dic una cosa, tothom sap qui és el típic, que és el tonto del poble, saben qui és el xafarder, qui és el que està al maniàtic, el no sé què... Bueno, el tonto del poble, potser, ell no ho sap qui és el tonto del poble, és l'únic que no ho sap, però la resta ho sap tot tothom. Saben qui és el lladre, saben qui és l'assassí... Fins i tot la víctima poden saber. Perquè el típic que ja saben, aquest és carn de canyó, aquest. Sí o no? És com les pel·lícules, que dius, aquest morirà. Ja ho veus, no? El poble també... Bueno, saben tot.
Sí.
Tothom...
Què
no pots amagar, tampoc. No si robes alguna cosa, que tu robes una moto.
Sí, sí.
Que, on aniràs amb la moto? L'endemà et veuran amb la moto el veí i diu, mira, ja roba la moto, aquesta és meva, burro. Canvia a Barcelona, que és les ciutats grans, la moto te'n vas pelat al costat de la ciutat i ningú et veu.
Sí.
En fi, no patiu.
Això ho diu per Poblet, no?
Mhm.
Perquè és petit.
És maco, no, aquest poblet, o què? Diu que és... Que dic, vostè sempre us deia que era molt maco, no?
És que jo ara no tinc ni esma.
Ni esma, no té esma, jo tampoc.
Estranya.
Esteve, veurem com evoluciona aquest tema. Moltíssimes gràcies.
I tant, pendents de l'inventari, d'aquesta revisió de documents, de material, i de saber exactament què és el que han robat els lladres de l'arxiu Tarradellas del monestir.
No pateixis.
Gràcies, Esteve, una abraçada.
Adéu, Esteve.
Una
abraçada.
Adéu-siau. I una notícia d'última hora, perquè hi ha molta gent que ara ho deu estar passant molt malament, que creu que ha penjat vídeos, que creu que li respondran aquests vídeos i que està esperant missatges directes, i de moment no arribaran.
Doncs no arribaran, i a més és una de les xarxes...
Estem parlant d'Instagram.
...més alegres, eh? Instagram, efectivament. Ha patit una caiguda massiva, i hi ha milers d'usuaris que estan denunciant que els han suspès el compte. La pròpia plataforma ha reconegut que hi ha algun tipus de problema, que l'estan investigant, demanen disculpes per les molèsties, però diuen que no s'ha suspès oficialment el compte de ningú. És a dir, que aquí al darrere hi deu haver un problema, una errada tècnica, i que l'estan investigant per veure què ha pogut passar i restablir-ho en el cas que s'hagi de restablir.
En tot cas, ara
problemes.
Sí, sí.
Fa 4 dies WhatsApp
problemes
i ara Instagram.
A Instagram, que deu haver-hi gent que diu, jo si vaig a un lloc i no puc penjar una foto, jo no cal que hi vagi. Gent tornant cap a casa.
Sí,
i això ha passat en el pitjor moment, perquè ara que són uns dies de festa, hi haurà gent que, escolta'm, si no pot penjar les coses a Instagram, no hi va, eh? En fi, canviem d'història, deixem Instagram i deixem Poblet a banda, perquè al Brasil, Jair Bolsonaro continua callat després de la victòria ajustadíssima de Lula da Silva.
Vols que digui?
Sí, no diries ni bèstia.
Seria bé conèixer la seva opinió.
Sí, ja em fa unes quantes hores que sabem que Lula da Silva ha guanyat les eleccions, que ha rebut, Lula da Silva ha rebut la felicitació de dirigents de tot el món per una victòria històrica i que ell mateix ha definit com una resurrecció política. S'ha imposat per menys de 2 punts el candidat ultradretà. El líder del Partit dels Treballadors ha guanyat, recordem-ho, gairebé el 51% dels vots davant el 49% de Bolsonaro, una diferència de només 2 milions de vots d'un total de 150.
Avui comptem amb un analista, senyor Marcelí, fixi's com pujarà el nivell del programa,
molt bé.
Ha recomanat el senyor Buigas,
sí, que sí.
No sabíem si és un parent, però ens ha dit que vostè que és un cosí brasiler, no?, que
sí,
té allà.
És per això del tema de Brasil,
sí,
que parlava,
no? Sí, i que sap molt d'aquest tema,
sí,
no? Ens ha dit?
Ell, bueno, viu allà, té un bar allà i amb un bar coneixes tot. Vull dir, tot el que jo conec aquí, ell ho coneix allà, imagina't tu.
Té un bar allà?
Sí, té un bar allà, que es diu, com el d'aquí, però en brasileño, el bar de Baixinho. Bueno, cosa així. No sé com es pronuncia, eh?
Bar de Baixinho, allà a baix.
Sí, sí.
Doncs som-hi, a veure si podem establir comunicació.
Va.
Senyor Buinyes, bon dia allà a Rio de Janeiro.
Bona tarda.
Senyor Buinyes?
Obrigado. Maquinho Serrinho?
Sí, aquí des de RAC1, senyor Buinyes. Com s'està vivint a Brasil la victòria de Lula a les eleccions, senyor Buinyes?
Lula està molto Porto Alegre. Molto Porto Alegre. Molta samba i poco treballar. I molta caipirinha a tope. Lula Silva... Y sigo para los santos y no sé qué. Bueno, felicidades por sus santos. Celebrar la victoria o pastel de por expan y piruletas. Y Bolsonaro, molto, molto lloro, tanto lloro que ha hecho un Río de Janeiro.
Señor Buinyes, és curiós la seva família, com s'assembla bastant al senyor Buigas, però amb una migueta d'accent, per dir-ho així, d'accent brasiler, sent molt generós.
No, jo no soy Buñiño, Jo no soy Buigas, soy Buñiño, eh?
No s'ho faci tan difícil, Buñiñas no, Buinyes hem quedat. Buñiñas no, el seu personatge és Buinyes.
Me río de Janeiro de tu cara.
No perdi el personatge, que abans no reia així,
No, igual que mi sobrino. Dele a Marta Cailà que me haga bizcum.
Un què?
Un bizum?
Un bizum d'estos.
Jo hauries de fer un bizum, aquest senyor?
Por col·laboració, por la gravatzao. A Buigas,
per la seva intervenció.
Ja pagues a Buigas i ja me lo passen a mi.
Te'n recorda ja del seu personatge, com es diu?
Buigas. Obrigado, saca la patita, obrigado. Que te veo la colita, obrigado. Ven ratita.
No és l'esperada, no és la trucada que esperàvem, senyor Buigas.
Què? Ha estat bé, no? Què? Us ha agradat?
Ens ha agradat.
S'ha informat bé,
Sí, sí, ens ha agradat. No sabia que tenia un cosí que parlava tant...
Sí, tinc una cada país.
Tan semblant a vostè, no?
En tinc una cada país.
Ah, sí?
No,
com es deia aquest?
Buinyes.
Ara sí, ara la tercera.
No,
cosí,
ja l'ho he dit, no, Buinyes.
Bé, que ben d'història, perquè Xaniel ha confirmat a RAC1 que el seu primer disc sortirà l'any vinent.
Cantant catalana ha publicat aquesta cançó que sentim, que és per la selecció espanyola de futbol durant el Mundial de Qatar, ha passat pel món a RAC1 i ha explicat que un primer disc que requereix molts esforços.
Jo sóc una artista nova, o sigui, jo vinc d'un altre món i com a artista solista sóc nova, llavors tenia que trobar el meu so, tenia que treballar molt dur per ser conscient de lo que vull ensenyar. I durant aquests 6 mesos... he estat a l'estudi ficada dia tras dia. Jo no he acabat de treballar mai, el que passa que no és algo que es veu. Ara sí que comencem ja estem amb la roda encesa, la roda ja a tope, i això no para, però aquests 6 mesos i em semblen pocs. Hi ha gent que triga 3 anys en fer un àlbum.
Senyor Masclans, bona tarda! triomfal, com sempre.
La Coco, la Coco també, eh? La Coco també que fos.
La Coco,
fos,
la Coco Chanel.
La Coco també que... Estiem-me, va. T'estiem-me,
com que seva?
Que estiem-me, que va, la va descobrir, hòstia.
Ah, sí, la Chanel, la que hem entrevistat aquest matí.
La Coco també, va, la va portar de Cuba amb una fòdia.
Vostè,
eh? La va portar de Cuba amb una fòdia.
La història no va així, eh? No, no, crec que la història no va així, eh?
Jo li puse la meta. La mamella que té,
sí,
com mia.
Va, home, va. No, va, per no, favor, va.
Jo vaig dir quan se fue a la misión.
Sí.
O me paga la meta o me la guarde.
Va, prou, va.
Jo li vaig posar el culo.
Va.
El culo meu. Aquest culo bronceado, li vaig posar el pelo de Turquia. Qui m'ho paga, bé?
Com que el cul és seu?
Va, clar, el cul és meu.
El d'ella?
El seu cul... que té la goma que,
sí,
que posa en el cul.
Sí.
Veu? Per pagar jo?
Bueno, va, és que aquestes notícies ens és igual. És molt desagradable.
Tinc aquí la mà fet un bolo de merda, un pueblo de mala muerte.
Aquesta informació no la necessitem i s'ho està inventant tot.
Tio, joder.
Què?
Esta noche.
Ah, que té bolos.
No te pierdas.
Halloween.
Actuación.
Sí.
De Galenín, Calenín. A Figa y Raíz amb la nueva canción de Mario Chazo. Tócale la tita, Michael, tócale la tita, Michael, nene, nene.
Tócale
la tita, Michael, tócale la tita. Claro, los niños tocando.
Va.
Y para que se
dejen
Halloween, tapa los fantasmas.
Aquest és el repertori de Halloween?
Que tot el fantasma aquí, que fa fantasma no, que fa fantasma aquí.
Tot això a Bigues i Riells aquesta nit, no?
Eh?
A Bigues i Riells.
Fica-hi el rai, fica-hi ahí, para acabar homenaje a la muerta del año, la momia muerta, que Dios la tenga su gloria. La muerta ya, la mujer que da la mano con...
Que
viene o qué?
No vengo. Ya pueden tirar.
Puede venir con la amiga, ¿eh?
Sí, amb la Keila.
No, sí, home. Jo vaig anar amb aquest home.
Hòstia, que vingui.
No.
Que buena meta, ¿eh?
Va, però...
Senti, per favor, eh?
Toni Muñoz, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, com estàs?
Bé, ara una mica sorpresa.
La cara que posava Toni Muñoz.
La veritat.
Escolta, estem preguntant avui la vostra pel·lícula de terror preferida. Gràcies, Mònica, que se'n va la Mònica Folquet.
Zara.
Bona tarda.
Adéu, Mònica.
De terror preferida.
Home, a veure, tu toques temes sinistres.
Sí, però saps què passa? Quan arribo a casa no tinc ganes de veure ja
però
més coses.
Però miraves fa anys, quan no et dedicaves a això.
No gaire. No és un gènere gaire, que no m'ha agradat gaire.
Tu quan ets petit ja miraves, mataves una formiga o així per que
no
volia o
alguna cosa. No. Jo, aviam, el màxim de terror que havia vist a la meva època, quan era més jove, era coses així tipus Scream i coses d'aquestes que no feien gaire por.
Tu vols dir que amb la teva feina, quan arribes a casa, el que veus...
Desconnectar, sí. Hi ha molta gent que em diu, ostres, veus crims i tal. Sí que ho veig, però tampoc gaire, saps?
Bueno, ara tocarem de peus i terra. Avui estem parlant de misteris. Això de Poblet ens ha deixat una miqueta descol·locats. Sí. Ens ho explicava l'Esteve Giral. Sí. I tu ens has d'explicar una cosa que he anat seguint de manera molt interessada durant aquest cap de setmana, que és aquest home que ha desaparegut al port.
Ai.
Ara en parlarem, perquè va començar una recerca. Aquesta recerca es va aturar. No sabem en quin punt està. 2 minuts de publicitat i ho expliquem.
Versió RAC1.
És tot un rècord l'assegurança de cotxe de Línia Directa amb vehicle de substitució, servei de taller porta a porta, assistència en viatge des de...
Canvia't a Línia Directa i emporta't una rebaixa de fins a 150 euros en l'assegurança de cotxe. Vine a directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests 4 conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
La manera de consumir informació ha canviat. Cada vegada més gent evita les notícies per cansament. No tenim temps per perdre. Per això hem creat un nou format, curt i directe. Entra a principal.cat i trobaràs totes les claus per entendre el món sense perdre el temps.
Quan vagis a comprar mobles, tingues en compte les 4 B's. Bo, net, bonic, net, barat, net, i boom! Mobles Boom. Especialistes en mobles juvenils, matalassos, sofàs i dormitoris i, com sempre, el millor preu, de ben segur. Troba'ns a la teva botiga més propera o entra al web mueblesboom.com.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puede ser ganar.
Nou cupó diari. Ara, de dilluns a dijous, amb premis a les primeres i a les últimes xifres. A més, té un primer premi de 500.000 euros al comptat.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Caigut. Intoxicada. Deprimit. Amputat. Estressada. Sobrecarregat. Cremada. A Catalunya cada dia es produeixen centenars d'accidents de treball i encara hi ha persones que moren a la feina. Molts d'aquests accidents es poden prevenir. Contra la sinistralitat laboral, preparades, previngudes, segures. A la feina, cap risc. Generalitat de Catalunya.
The Hole X és a punt d'arribar a Barcelona. Circ, cabaret i burlesc s'uneixen en el show més descarat i sensual que ja ha recorregut 6 països amb més de 2 milions i mig d'espectadors. Celebra el seu 10è aniversari a partir del 2 de desembre sota la gran carpa del Port Vell. Entrades a la venda de wholeshow.com.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.
Uns acròbates ostenten el rècord de canviar els pneumàtics del cotxe en menys d'un minut i mig. Però, atenció, perquè el rècord de veritat és l'assegurança de cotxe de Línia Directa, que t'ofereix una cobertura de reparació i substitució de pneumàtics. T'estalviaràs diners i també més d'un ensurt. Canvieu-vos a Línia Directa i emporteu-vos una rebaixa de fins a 150 euros en l'assegurança del cotxe. Podeu anar directes a liniadirecta.com o trucar al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directe.
Continua el misteri sobre l'home presumptament desaparegut a les aigües del Port de Barcelona. Hem de remarcar presumptament. Sí. Un membre de la tripulació del creuer MSC Bellissima va alertar aquest diumenge que havia vist una persona demanant auxili dins l'aigua, a l'entrada de la bocana sur del port. Fixa't. I en un primer moment es va pensar que podia ser un passatger del creuer. Salvament Marítim va activar la seva recerca, però la va suspendre davant la falta d'indicis que realment hi hagués cap persona desapareguda al mar. Amb el Toni Muñoz, periodista de successos i tribunals de La Vanguardia, n'estàvem parlant ara a micròfon tancat, perquè és un tema que he anat seguint tot el cap de setmana, perquè ha tingut una evolució. Les tasques es van suspendre. Jo no he acabat d'entendre ben bé què és el que ha passat, si és que ha passat alguna cosa.
Aquest és el gran misteri, saber si realment ha passat alguna cosa. A priori, no.
No.
A priori, no. És a dir,
doncs he perdut molta estona de la meva vida,
Sí, no, aviam.
Anar llegint notícies...
És una notícia que ens ha tingut amb l'ai al cor durant tot el cap de setmana, des d'ahir a 6:45 del matí, que un tripulant d'aquest creuer, que estava entrant a Barcelona, va dir que havia vist una persona que havia caigut al mar. Sí. En un primer moment, doncs tothom va pensar que potser es tractava d'un passatger d'aquest creuer.
I aleshores és el més lògic,
és el més lògic. I es van activar totes les alarmes, es va posar un dispositiu grandíssim de recerca per buscar aquest presumpte passatger que havia caigut al mar, que va caure doncs, a l'aigua. El dispositiu doncs, es va estendre des de 6:45 del matí fins a 6:45, les 6 de la tarda d'ahir, quan ja es va començar a fer fosc, perquè clar, ara que tenim una hora més, és que ara ja es fa fosc abans.
Perdoneu, jo em vaig imaginar una persona al mar fent-se fosc més aviat i vaig pensar, hosti, quin drama.
Bona nit.
Sí, quin drama.
Però també van cancel·lar aquesta recerca, per què? Doncs perquè van fer una sèrie de comprovacions. La principal era si faltava algú al creuer. Clar, una cosa és que busquis al mar, però l'altra també busca dins del creuer, tanca tots els passatgers, passa llista, fes un recompte i digues si realment falta algú. I el capità va anar a la Guàrdia Civil, a Salvament Marítim, va proporcionar un llistat amb tots els passatgers i van dir, al meu vaixell no hi falta ningú.
No, home, no.
I els hi va dir amb aquesta rotunditat. I després sembla doncs, que els creuers tenen uns sensors que porten instal·lats i que perceben o detecten quan algú cau a l'aigua. Mm. I això tampoc...
D'ells.
D'ells.
Sí. I si no fos d'ells?
Bueno, clar, això també...
Ah, però s'ha anat bussejant fins a Mallorca. T'ho dic ara. Allà va agafar aire i fins a Mallorca. Mm.
No, el...
Sí, la conclusió...
La conclusió és que no tenen cap indici que acrediti o que certifiqui que realment una persona va caure al mar. Per tant, van estar buscant durant tot el dia, però després van fer altres tipus de comprovacions. També van revisar les càmeres del port de Barcelona i tampoc no van veure que ningú hagués caigut
a
l'aigua.
Per tant, podem dir que algú li va semblar que algú havia caigut o va veure alguna cosa i es va cridar el típic hombre a l'aigua, però no hi havia hombre.
Però, però no hi patiu, perquè això passa molt sovint, home.
Okay.
Ells ja els del creuer, sí. Ja hi compten amb aquests que cauen.
Ah, sí? Ja hi compten?
Sí, home, i tant. A veure, aquests creuers hi va tanta gent. Ah. Ells ja saben que quan tu surts de, jo què sé, Marsella, Marsella-Barcelona, o això que fan, o Nàpols, sí, Barcelona, tot això que fan.
Ja saben que no tornaran tots. No?
Home, ells ja ho saben que en cau i sempre en perden pel camí 3 o 4.
Quan hi ha més, n'hi ha molts.
Això va així? O sigui, encarreguen 5.000 i la Navillera ja sap que n'arribaran
4.880.
Ja ni els compten.
Com que hi ha alguna dona embarassada que igual pareix allà...
No, no sé, però... Sap això que es diu hombre bunking? Hombre bunking.
Què és això?
L'hombre bunking.
No sé què és.
Bueno, que posen més gent del que...
Overbooking.
Això.
Ho cobren abans de...
I la gent que sobra, doncs, els hi cau allò a mig
trajecte. Com si fos una pilota que cau a l'aigua.
Sí, sí, allò... Escolta, allò és de la mar, allí se queda... Si tu em diguessis Titanic, Costa Concòrdia, allò sí que va ser un imprevist. Allò sí que dius...
I dels grossos,
I dels grossos, sí. I gross, però ara... Aquests que van caient per la borda.
És una minoria, a més a més.
Un, i escolta, perdoneu, encara rai que només no fos un.
Sí, o dos.
Perquè normalment sempre són 7 o 8 els que es perden.
Bueno, canviem d'història, anem aquest cap de setmana al Paral·lel. Parlem ara de la mort d'un jove de 19 anys que va ser apunyalat a les portes de la discoteca Brises del Caribe, a l'Avinguda Paral·lel de Barcelona. Què se'n sap ara mateix d'aquest cas i quins precedents hi havien de problemes en aquesta zona?
Bé, estem parlant d'una discoteca que ja ha estat, diguéssim, en els titulars de molts mitjans de comunicació al llarg dels anys, perquè sempre és una zona d'oci una mica conflictiva, i no diem ja tant a l'interior de la discoteca, sinó als afores, on moltes vegades doncs, hi ha molèsties, i de fet molts veïns s'havien queixat doncs, que, en fi, d'aquesta discoteca o de l'ambient que hi ha a l'exterior, on s'hi produeixen baralles i també molt de soroll. El que va passar aquest cap de setmana és que a les 6 de la matinada de dissabte a diumenge, un noi de 19 anys va ser apunyalat i va morir assassinat d'una ganivetada que li van clavar al tòrax. Sembla ser que en el marc d'una baralla. Avui hem rebut diversos vídeos de testimonis que, en fi, també això pot ser una mica discutible si algú quan veu algun tipus d'aquest fet en comptes de trucar a la policia doncs, es posarà
amb el mòbil.
Sí, però sí, això al final no deixa de ser una prova doncs, que es posarà sobre la taula de la policia i permetrà esperem doncs, localitzar i identificar els autors d'aquests fets. Hem vist com era un grup molt nombrós doncs, que s'abraonava cap a aquest jove a qui agredien de forma molt violenta fins al punt doncs, que li van clavar una ganivetada, el deixaven estès a terra fins que finalment es va acabar dessagnant i va acabar morint poc després a l'hospital. Els serveis d'emergència doncs, van arribar als pocs minuts però no van poder fer res per salvar-li la vida i aquella mateixa nit, aproximadament a la mateixa hora, sobre les 6 de la matinada, va haver-hi un altre incident amb un altre noi apunyalat que també estava en estat greu i que també va ser traslladat a l'hospital. En aquest cas, doncs, encara en fi, no estem per la seva vida, però s'han registrat, diguéssim, dos apunyalaments a les portes d'aquesta discoteca que Brises del Caribe es troba molt a prop, diguéssim, també de la sala Apolo, vull dir, més o menys perquè la gent s'ubiqui a l'Avinguda Paral·lel de Barcelona. Aquesta és una discoteca que... En fi, com explicàvem, ja s'ha vist embolicada des de fa anys en alguns conflictes. Per exemple, a l'abril d'aquest any, després d'haver rebut moltíssimes queixes dels veïns, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona van desplegar un dispositiu molt ampli, fins a 150 agents van entrar en aquesta discoteca i van detenir a 6 persones de les quals, bueno, pertinença de drogues i també per portar dues armes blanques, que podien ser doncs, dues navalles o dos ganivets. Per tant, estem parlant d'un lloc conflictiu que, tot i això, doncs, hem de dir que està afectat per un pla de millora urbana i que en, prop, bé, en les pròximes dates doncs, serà enderrocada i allà, en aquest indret, doncs, s'acabarà construint una residència d'estudiants.
El grup municipal de Junts per Catalunya a l'Ajuntament de Barcelona ha demanat aquest dilluns una reacció urgent del consistori per frenar els apunyalaments a la ciutat. Reclamen que s'incrementi la col·laboració entre la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra, ara amb el Toni Muñoz n'hem comentat dos, els més recents, i que hi hagi més controls per detectar ganivets als espais d'oci nocturn i les grans concentracions. Qui també ha demanat més presència policial és Feca Sarm, la patronal de l'oci nocturn, i ara podem parlar amb Joaquim Boades, que és secretari general d'aquesta patronal. Senyor Boades, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què els ha portat a demanar més presència policial? Què han detectat que ha canviat?
No, això ja fa anys que nosaltres ho demanem. Sempre hem demanat més presència policial i més seguretat a la via pública, perquè, com sabeu, en allà, com a empresaris, no tenim cap tipus d'autoritat, i, per tant, doncs, nosaltres podem garantir la seguretat dins dels locals, però a fora és molt complicat, perquè moltes persones, nosaltres no li permetem l'entrada perquè són gent violenta i per dret d'admissió, ens veiem obligats a no deixar-los entrar, després a fora causen problemes i el que acaba passant és que injustament es vincula el fet que ha tingut lloc a fora del carrer per una persona que no és ni client del local, es vincula a un local, no? I, per tant, això és força, és molt injust, no?, també.
Ara mateix diuen que vostès se senten desprotegits?
A veure, sempre ha passat, no? Jo crec que sembla mentida, però és que cada vegada que hi ha un incident davant d'una discoteca sembla que sigui més greu si passa en un altre lloc, no? Perquè pot passar davant d'un altre establiment i mai doncs, se posa, diguéssim, el nom del local o mai es diu que ha passat davant d'una discoteca, tal. Però quan passa davant d'un local d'oci nocturn sembla que sigui el fet més greu. I aquesta gent violenta, que, doncs, que malauradament ens les trobem a vegades en els locals d'oci nocturn, aquesta gent violenta, perquè el violent i el problemàtic és aquella persona, aquesta persona una vegada està en un estadi de futbol, una vegada està en un altre establiment, i per tant és aquesta persona la realment la conflictiva i la problemàtica. Jo el que sempre dic és que cal portar a terme campanyes de conscienciació punyents. Nosaltres hem demanat en el Departament de Justícia, en el Departament d'Interior, portar a terme campanyes punyents, en aquest sentit, doncs, utilitzant el testimoni de persones que han sigut condemnades a presó per haver comès aquest tipus d'actes, perquè nosaltres hem sigut acusació popular en 23 casos des de l'any 2006. I en aquest aspecte hem pogut detectar que sempre aquella persona condemnada, a l'última paraula sempre demanava perdó a la víctima i que si pogués tirar enrere el temps no ho tornaria a fer, però aquest testimoni s'ha d'aprofitar en positiu. El que hem de fer veure en aquesta gent que surt amb armes blanques de casa, perquè si no, en una baralla no sortiria una arma blanca i per tant hi hauria molta menys possibilitat de matar algú, doncs si no hi hagués aquesta arma blanca i la gent la deixés a casa, possiblement els fets no acabarien en tragèdia com acaben, no? I per tant el que cal és conscienciar la gent de que si surten armats i cometen aquests actes aniran a la presó. 15 anys, i això jo crec que ha de ser un element per poder-los fer pensar dues vegades abans d'actuar.
Vostès fan algun tipus d'inspecció a les entrades de les discoteques per evitar aquestes armes blanques?
Nosaltres el que estem és promovent un distintiu internacional de seguretat que inclou, doncs, per exemple, doncs, mesures complementàries a les que s'exigeixen ja per llei, com ara, per exemple, doncs, demanem el tema de detector de metalls i altres elements, doncs, que càmeres de videovigilància, que fan doncs, que sigui menys probable que hi hagi un incident. Ara, el que els hi dic jo i els hi puc assegurar és que la mesura dissuasòria més important que existeix és la presència policial. Ja siguin vehicles policials amb unitats mòbils passant cada X temps per davant dels locals o durant el desallotjament, que és el moment on hi ha més afluència de pública en la via pública, de forma estàtica en allà quan hi ha el desallotjament. Som conscients de que hi ha moltes contingències a protegir, que no hi ha possibilitat que hi hagi efectius per només cobrir els establiments d'oci nocturn, però sí que creiem que és important que en aquests moments i en coordinació amb els empresaris doncs pugui haver-hi una mica més de presència policial, perquè això al final fa que moltes persones d'aquestes tan valentes quan no hi ha la policia no ho són tant quan veuen doncs, que hi ha un vehicle policial a prop. No?
Per tant, vostès demanarien que hi haguessin més patrulles al voltant de moments clau a determinades discoteques.
Sí, en aquest aspecte, aquestes unitats mòbils que puguin anar passant, perquè, evidentment, com he dit, ja segurament hi ha altres contingències a cobrir, perquè, evidentment, de gent violenta i delinqüents n'hi ha per tot arreu, no només a la vora de les discoteques, i també patrulles estàtiques en el moment de desallotjar, perquè és el moment doncs, que tothom surt, perquè cal tenir en compte que si bé hi ha a vegades 20, 30, 40 persones a fora del carrer provocant molèsties, heu de pensar que també n'hi ha 1.000 o 2.000 a dins que estan controlades. Però quan aquesta gent els has de, diguéssim, bueno, que s'ha de desallotjar el local, doncs, evidentment, aquestes 20 o 30 que són gent violenta, que possiblement no ha pogut entrar o que l'has fet fora, es troben amb aquestes 1.000 que surten i després és quan també doncs, tenen lloc un increment dels actes il·lícits, com ara, per exemple, doncs, atracaments o altres actes il·legals, no? I en aquest aspecte, doncs, atemptats contra la integritat física, atemptats contra la llibertat sexual, i per això també estem treballant amb Mossos d'Esquadra, amb el Pla d'Acció per evitar violències sexuals, amb generació i creació doncs, d'itineraris segurs, el tema de millorar l'enllumenat públic en la via pública, tot això jo crec que són mesures que contribueixen a una major seguretat.
Vostè em deia que, clar, que això passa fora i que llavors se'ls culpabilitza a vostè, però ara estàvem parlant concretament d'un cas de Brises del Caribe, que comentàvem que és una discoteca que hi havia estat escenari de diverses baralles en els darrers anys, i que, a més, hi havia hagut moltes queixes veïnals. Per tant, entenc que vostès també tenen una part de responsabilitat.
A veure, jo insisteixo, jo no parlaria de locals conflictius, sinó parlaria de persones conflictives, perquè, evidentment, el local, quina culpa té que aquest senyor que ha anat allà i que possiblement no ha sigut ni client, porti una arma blanca i atenti contra la integritat física d'un altre. La discoteca no li ha proveït l'arma, ni ha contribuït a generar aquesta acció. I, per tant, l'únic culpable contra el qual nosaltres ja estem estudiant, com hem fet amb altres 23 casos, compareixerem com a acusació popular demanant la màxima condemna prevista al Codi Penal per aquests fets, doncs, evidentment, és l'únic responsable dels fets. La discoteca no té responsabilitat. O sigui, és molt important determinar això. Ara, que si la discoteca, en un moment donat, en un cas concret, hagués contribuït de forma activa a cometre o a fer cometre aquest acte, evidentment sí que nosaltres també aniríem contra la discoteca, però jo no parlaria de discoteques conflictives. Aquesta gent violenta està, avui està en una discoteca o fora la discoteca i després està fora d'un estadi de futbol, també cometent actes il·lícits. Per tant, no cal, en tot cas, culpar a la discoteca, a menys que no tingués una responsabilitat activa per acció o per omissió.
Senyor Boades, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Bona tarda, adéu-siau. Doncs aquesta és la reclamació que fan. No hi ha discoteques violentes, sinó clients violents.
Sí, no, clar, és lògic. Aviam, des del propi sector han de defensar el seu negoci i té part de raó, el que diu el Joaquim Boades. És a dir, al final, òbviament, el local no té cap mena de culpa del que passa a l'exterior. Sí que és veritat doncs, que a vegades, si atraus a tot de gens conflictiva, doncs tindràs conflictes més sovint. I,
bueno, per això li comentava el tema de que precisament estàvem parlant d'una discoteca que havia generat, per tant, això, molts problemes. Si una discoteca va generant molts problemes, és evident que allà hi passa alguna cosa. I si allà hi passa alguna cosa, és evident que algun dia hi pot haver una desgràcia com ja hi ha hagut. Canviem d'història perquè hem de parlar d'un altre cas que lamentablement està encallat des d'un punt de vista judicial. Es tracta del cas de l'Héctor Valmayor, un jove de Sabadell que va ser apunyalat per una parella amb qui es va creuar mentre esperava l'autobús. Això va passar l'any 2019. Ara parlem de per què està encallat, però abans ens pots recordar què va passar amb aquest jove sabadellenc.
Sí, això va passar el 28 de juny de l'any 2019, quan l'Héctor Valmayor era un noi doncs, que vivia a Barcelona, però que treballava a Sabadell, concretament era informàtic del Banc Sabadell, i era un divendres que no li tocava treballar, però que li va canviar el torn a un company de feina, que li va dir si el podia substituir. L'Héctor va anar a treballar aquell divendres, i quan va acabar, feia el torn de 2 a 10, quan va acabar a les 10 de la nit, com que era divendres, va dir, doncs, bueno, vaig a fer una copa aquí a algun bar, mentre hi agafaré després l'autobús o el tren per tornar cap a casa, no? Al final, ell es va quedar en aquell bar, va decidir veure un partit de la Copa Amèrica entre Argentina i Venezuela. Ell, el seu pare, era argentí i, per tant, doncs, se sentia molt vinculat amb la selecció argentina i per això doncs, va anar fent temps, va anar allargant i va anar veient doncs, el partit d'Argentina contra Venezuela de la Copa Amèrica. Quan va acabar el partit, va sortir d'aquell local, eren sobre les 4 de la matinada, i mentre esperava l'autobús, va treure el seu ordinador, perquè ell era informàtic, va treure el seu ordinador mentre feia temps esperant l'autobús, quan es va creuar amb una parella. Aquella parella se li va acostar, vam intercanviar poques paraules, estem parlant aproximadament d'un minut, quan de cop i volta eren un home i una dona, l'home treu una navalla, li clava a la femoral i marxa. I pocs segons després, un cop aquest senyor o aquest noi se n'adona doncs, que potser aquesta ganivetada que li ha clavat pot ser greu, torna cap allà, veu com l'Héctor s'està desagnant i fuig per cames, i, en fi, sense ajudar-lo ni auxiliar-lo. Això és el que va passar, com dèiem, el 28 de juny de l'any 2019. L'Héctor va morir desagnat per aquest, simplement pel fet d'haver-se creuat amb les persones equivocades aquella matinada. I a nivell d'investigació era un cas aparentment fàcil i difícil alhora. Primer perquè, clar, els seus agressors no tenien cap mena de vinculació. Per tant, ells tenien, els investigadors...
Són dues persones que s'hi apropen, i a més, abans t'ho preguntava, en una zona molt cèntrica de Sabadell. Sí, sí, estem parlant d'un polígon de la ciutat.
Sí,
eh?
Em corregiràs, potser, que és el carrer Gràcia.
El carrer de Gràcia,
el carrer de Gràcia, de Sabadell, doncs és allà on passen aquests fets.
Jo, durant molt de temps, encara van haver-hi, i crec que alguna vegada encara hi són, doncs, unes flors i unes espelmes per recordar aquesta agressió.
Efectivament. Doncs, clar, en un primer moment, els investigadors es trobaven que no tenien cap mena de vincle. Perquè, clar, comences a endinsar-te en la vida de l'Héctor i, clar, no trobes aquestes persones perquè era una persona completament normal que no tenia cap mena d'enemic, per tant, anaven a cegues, no? Aleshores, els Mossos d'Esquadra troben... Això va passar davant d'una sucursal del Banc Sabadell, sí. I de les càmeres de videovigilància van extreure unes imatges que eren molt dolentes, es veien molt pixelat, però apareixia aquesta parella. Aleshores, per primera vegada, els Mossos d'Esquadra, per primera vegada a la història, van demanar col·laboració ciutadana i van difondre aquestes imatges de la gravació, és a dir, els moments previs a l'agressió, però on es veien aquestes dues persones demanant col·laboració ciutadana a veure si algú els podia identificar. Això estem parlant que havien passat ja uns quants mesos, estem parlant del novembre del 2019, i aquell